Bon dia i benvinguts a l'espai L'Art d'Educar. Si algú de vosaltres ens va escoltar el mes passat, recordarà que vam estar parlant de l'IES Priorat, d'aquí de Falset, amb la directora, la Maite Gorris, i la Montse Llop, la coordinadora pedagògica. Com que el temps se'ns va fer curt, no vam tenir temps de tocar tots els temes i pensem que hi ha molts temes per tocar, i sobretot ens va quedar la part pedagògica, que era la que ens interessava més parlar en aquest espai, hem tornat a convidar la Maite, la directora de l'IES Priorat, i també avui ens acompanya la Yolanda Bertran, que és la cap d'estudis. Benvingudes en aquest espai.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Fent una mica de memòria del que vàrem comentar el mes passat, podem dir que vau dir doncs, que això, que una mica a nivell d'infraestructura i d'espais estàveu bastant ben dotats, sobretot d'equipaments informàtics, i que hi havia la necessitat d'una aula d'audiovisual, sobretot, i després també havíeu sol·licitat un cicle formatiu nou de sociosanitari. Si no tenim mal entès, el dia 4 de març feu la inauguració oficial del nou gimnàs i ve a inaugurar-lo la consellera, no sé si ve algú més, i ja teniu la llista ben preparada perquè val la pena aprofitar l'ocasió, no?
Doncs sí, doncs bé, primer que tot dir-te que el mes passat vam estar dient que havíem demanat un cicle formatiu nou i ara podem dir doncs, que ja el tenim. És a dir, dilluns passat ens van dir doncs, que el nou cicle formatiu d'atenció sociosanitària ja es podrà fer el curs vinent doncs, a l'IES Priorat. I referent a la consellera, el dia 4 de març, el divendres vinent, doncs vindrà la consellera d'Educació, la senyora Marta Cid, i també el conseller en cap, el senyor Josep Bargalló. I si tenim la llista, doncs sí, evidentment. Com tu molt bé has dit, doncs a la llista hi ha l'aula d'audiovisuals i després, doncs esclar, com que hi haurà el nou cicle formatiu, doncs intentarem doncs, també acabar d'arreglar el que són els cicles. El cicle del vi, doncs ara se'ns està quedant l'espai una mica petit i creiem que és el moment que ja que han de fer obres per fer el nou cicle, doncs podríem aprofitar doncs, a fer les obres d'una forma racional. És a dir, que realment siguin útils, pràctiques i el més escaient doncs, pel centre. També, a part de demanar-li, com tots els centres fan, doncs, les infraestructures, tenim pensat doncs, una mica de recolzament. I una cosa molt concreta que li volem demanar és si ens pot donar una data perquè pugui tornar per poder fer una reunió amb el sector, tant sigui el del vi com el sector sociosanitari, per poder doncs, establir algun tipus de lligam doncs, amb el centre i el sector del vi i el sector sanitari.
Déu-n'hi-do.
I com, a veure, com molt bé diu la Maite, no, a part de les demandes, també el que cal fer és mostrar tota una sèrie de trets característics que tenim en aquest centre i que no tenen gaire centres. Algun d'aquests trets característics seria doncs, que tenim un rocòdrom, que pocs centres de Catalunya tenen i que doncs, fins i tot alguns alumnes d'altres centres propers venen algun dia a utilitzar-lo. Llavors això és una de les coses que creiem que hem de mostrar, en aquest cas a la consellera. I també tenim doncs, una escola d'enologia que tot i demanar doncs, aquesta millora d'infraestructures, ja la tenim i doncs, hi ha algunes coses que sí que hem de mostrar. I aquesta, l'escola d'enologia, és una d'aquestes.
I ara, referent a això del rocòdrom, sí. També bueno, val la pena també potser que se sàpiga que cada curs s'organitza un curs sobre escalada esportiva pels professors sí. d'escalada i realment és un curs que té prou èxit perquè estava tancat a 14 i aquest any, per exemple, s'han matriculat 15 professors que venen és un curs interzonal, o sigui que venen gent de Tarragona, gent de Reus, venen gent d'altres llocs, perquè és dels pocs centres que tenen un rocòdrom d'aquestes característiques. I val
sí,
la
sí,
pena aprofitar-ho.
I ja que també és la inauguració oficial del gimnàs, perquè no vincular-ho doncs, a l'educació física? Li explicarem el que ha passat amb el gimnàs i que ella mateixa amb els seus propis ulls pugui veure doncs, els nois que escalant no passa absolutament res, perquè evidentment doncs, els professionals que ho fan doncs, prenen totes les mesures necessàries.
I a més que estem en un lloc no ubicat físicament, doncs, que tenim un voltant que cal aprofitar, o sigui que estem al lloc ideal no? doncs, per Clar. Fer un crèdit d'escalada.
Sí, sí. Bé, ara centrant-nos més en la qüestió pedagògica, vosaltres com tots els centres teniu de fer un pla anual. Aquest pla anual en què consta? Qui el fa? Qui l'aprova? Ens podríeu explicar una mica en què consisteix?
Sí, a veure, el pla anual, és el, com el seu nom indica, és el que farem al llarg del curs. Llavors, nosaltres, el nostre equip directiu, vam entrar doncs, el juliol passat i el que vam fer doncs, és durant el juliol preparar-lo i presentar-lo al setembre, primer en el claustre i després en el Consell Escolar, que és qui decideix les màximes coses possibles. No? Llavors, què hem fet enguany? Aquest any, doncs, com que ja estem, doncs, ja ens n'anem apuntant coses pel curs vinent. Què passarà? Doncs que, de fet, el pla anual es va fent sol, de manera que van succeint les coses. El que passa és que durant el mes de juliol no hi ha els alumnes i nosaltres podem agafar i escriure el que és i plasmar sobre el paper doncs, el que és el pla anual per poder lo presentar doncs, al setembre i poder començar doncs, a posar-ho en marxa.
Generalment sempre s'aprova aquest pla o bé hi ha...
Bé, sí, pensem que el pla anual són trets molt generals, és a dir, és una introducció on són els trets característics del centre o el que es pretén, no? Com el nostre que tenim doncs, va molt lligat al nostre projecte de direcció, perquè quan entres a la direcció doncs, presentes un projecte d'allò que vols fer al llarg dels 3 anys. No? Llavors diríem que el pla anual recull una miqueta les propostes que nosaltres fem com a equip directiu i després desenvolupa doncs, temes ja més de tocar de peus a terra, no? Com a veure, un dels punts és el tractament de les hores de diversitat, les competències bàsiques, doncs avaluacions internes, és a dir, a veure com nosaltres funcionem, quines coses podem millorar, i després coses més concretes, doncs enguany doncs, tenim la mediació, els cicles formatius era un altre apartat, el compromís amb el medi ambient, les noves tecnologies, programes europeus, i bueno...
Déu-n'hi-do. Molt bé. Parlant una mica ja centrant-nos en la qüestió dels alumnes, aquesta zona, pels qui no ho saben, és la comarca aquesta, està formada per la majoria d'escoles estan agrupades dins de zones escolars rurals, el qual vol dir que són escoles petites, la majoria doncs, tenen això pocs alumnes, viuen en un entorn quasi bé familiar a les aules i quan han de venir a partir de sisè que han d'entrar a l'ESO es troben en un macrocentre, amb un munt de professors, amb unes aules amb un munt d'alumnes i clar, penso que per un alumne que ha viscut en una aula que potser hi ha 12 o 13 nens, inclús n'hi ha algunes que n'hi ha 6, ha de ser un xoc bastant important. Vosaltres com veieu que s'adapten aquests alumnes a l'entrar a l'institut?
Realment doncs, cal dir que els alumnes que venen nous al centre el primer trimestre, podríem dir els 3 primers mesos que estan al centre, és un període d'adaptació. Al principi de tot el que es nota molt és que s'han d'ubicar dins de l'espai físic, perquè com tu deies, venen d'una escola, no? Doncs d'un centre petit i arriben aquí, tenen un munt d'aules específiques, doncs han de pujar i baixar, canvi de classe, clar, tot això els hi costa. Però des del centre el que sí que intentem és fer tota una sèrie de mesures doncs, perquè aquest període d'adaptació sigui el més ràpid possible i el més senzill per ells. I aquestes mesures, doncs, com ja es van comentar una mica el programa passat, algunes d'elles, és que el primer dia, quan arriben ells sols. El primer dia de classes només tenim els alumnes de primer d'ESO per tal de que se situïn una mica al centre, de que coneguin el professor tutor els rep al vestíbul del centre i llavors els acompanya a l'aula. I també perquè s'ubiquin dins de l'espai físic el que se'ls dona, doncs, per exemple, aquest any es penjava l'aula, era un plànol de tot l'edifici, per tal de que sapiguessin doncs, quan han d'anar a l'aula de tecnologia on està, quan han d'anar a l'aula de música on està, quan han d'anar a l'aula visual i plàstica, doncs també que se situïn una mica. A part d'aquesta doncs, acollida, també doncs, el que pretenem fer aquest any és que els alumnes que s'han d'incorporar a l'institut abans de finalitzar el curs de l'escola de primària, que vinguin un dia doncs, cap al maig o així, que vinguin un dia al centre i que el vegin en ple funcionament, perquè ja se situïn una mica i vegin una mica com funcionen les coses dins de l'institut i així doncs, a l'estiu estiguin més tranquils.
És que això ho hem estat parlant perquè sovint doncs, a l'estiu sembla ser que passen una malaltia. No? Llavors en diem, bé, doncs sí, el dia d'acollida està molt bé, però hem passat tot l'estiu, doncs fem-ho abans. Llavors doncs, intentarem després de Setmana Santa posar-nos en contacte amb totes les escoles de primària que venen a l'institut i convidar-los un dia. I llavors doncs, que vegin que no passa res i així potser estaran més tranquils.
I per part del professorat també el que es treballa molt és la coordinació entre primària i secundària, doncs perquè les tècniques d'estudi, sobretot que hi hagi una continuïtat dins el que puguem, doncs perquè l'alumne no noti aquesta diferència.
Molt bé. I a nivell de coneixements, quan us arriben, perquè clar, aquí, a part dels alumnes de les zones, també venen els alumnes de l'Antoni Vilanova, que és el centre més gran que tenim a la comarca. Heu observat si hi ha diferència a nivell d'aprenentatge o a nivell de continguts, a nivell d'autonomia a l'hora de desenvolupar-se en l'aula?
A veure, a nivell de continguts, no. El gran, o sigui, la diferència és aquesta que ara comentava la Iolanda, no? O sigui, evidentment hi ha molta diferència d'un nen que ve d'una escola unitària a un que ve de l'Antoni Vilanova, perquè està acostumat, doncs, a que hi hagi moltes classes i a tenir que anar a l'aula d'informàtica o al laboratori o a la biblioteca. Un nen, doncs, d'una escola unitària, doncs, evidentment l'espai és que és un canvi molt gran. Llavors també una cosa que fem és agrupar-los una miqueta també per pobles. Per què? Pues perquè les unitàries també fan activitats durant la primària i es coneixen els nens. D'aquesta manera, doncs, si ve només un nen sol d'un poble, ja no se sent tan sol davant de 60 com ell, no? I llavors també això ho respectem molt, sobretot, doncs, a les reunions que es fan a l'acabar el curs. O sigui, abans de que s'incorporin els alumnes, doncs ja parlem amb els professors dels de primària i ens donen orientació. És a dir, són uns dies que realment treballem molt conjuntament primària i secundària, doncs, perquè el nen que ve a l'institut se pugui adaptar el millor possible.
Jo és que aquesta pregunta us l'he volgut fer perquè a vegades hi ha una mica la idea aquesta de que l'estar en escoles petites i que hi ha pocs nens de la seva mateixa edat, a vegades sembla com si han d'estar menys preparats.
Ni molt menys.
I això, jo per això he volgut fer aquesta pregunta, per aclarir-ho, perquè a vegades hi ha aquest concepte amb alguns pares i diuen, no, és que portar-los a l'escola de Falset, clar, és una escola, doncs, que van tots els de la mateixa edat en una aula i sembla, doncs, que la preparació pot ser millor.
No, fins i tot jo m'atreviria, i és una opinió personal, no? O sigui, m'atreviria a dir a l'inrevés, perquè evidentment si estan en una escola unitària, el professor pot estar al damunt, coneix molt bé aquest xiquet i sap les mancances que té. I per tant, evidentment que si està en una classe amb 20, no és la mateixa l'atenció que pot tenir en una classe amb 2, 3, 4.
Sí.
El que sí que es nota una mica diferència, vull dir, amb aprenentatge no, però amb certes actituds que tenen a la classe. Llavors estan acostumats a tenir una relació molt més propera amb el professor, no? Doncs o a preguntar un dubte sense aixecar la mà, perquè com que són pocs, doncs el professor ja li pot contestar. I aquí adquirir aquest hàbit d'aixecar la mà i de que no hi ha aquesta immediatesa de resposta amb el professor, doncs això sí que es veu la diferència entre els alumnes que venen d'un centre més gran i els que venen d'una escola unitària. Això sí.
Clar, sí. Sí, no? Evident que diferències n'hi ha d'haver. Sí. Després, parlant també a nivell de coneixements i a nivell d'aprenentatge, també us trobeu a l'institut de que, clar, no tothom segueix el mateix ritme. Aleshores, això és de les coses més complicades i de les que també sempre s'ha fet més incidència, no? El tema de l'atenció a la diversitat, per un costat, i el tema de l'atenció als alumnes nouvinguts. El mes passat també va sortir una mica el tema i vau comentar, no?, que hi havia una aula que acollia aquests alumnes nouvinguts i se'ls hi feia un tractament especial per poder-los anar encarrilant una mica ja partint de que alguns ni coneixen la llengua.
Sí, els alumnes nouvinguts, aquesta aula és una mica que l'hem creat amb recursos del centre, perquè el que no tenim és una aula d'acollida, però el curs vinent tindrem mitja aula d'acollida, és a dir, ja tindrem una mica de dotació, de professorat, és a dir, de recursos humans, i això ens anirà molt bé per poder fer una feina doncs, amb més dedicació. De totes formes, o sigui, la feina que s'està fent enguany, doncs, déu-n'hi-do, perquè hem pogut anar estirant d'aquí i d'allà, i després el coordinador lingüístic, doncs, també s'ha posat en contacte amb uns assessors que existeixen, són nous d'enguany, i que el que fan és oferir-nos material ja, doncs, perquè l'aprenentatge de la llengua, del català en primer lloc i després el segon any del castellà, doncs sigui el més ràpid possible.
Pensem que amb alumnes nouvinguts estem parlant d'alumnes que fa un o dos anys que estan incorporats al nostre sistema escolar. Llavors, aquests alumnes, doncs, al nostre centre el que fan és que algunes hores surten de l'aula i estan amb una professora, en fan una immersió intensiva al català, i quan estan a l'aula, doncs, com deia abans la Maite, ja hi ha uns materials preparats perquè ells treballin mentre estan a l'aula ordinària. Llavors, aquests alumnes, cal dir també que el primer any, quan arriben, hi ha algunes àrees que no s'imparteixen, com és el castellà. De moment se fa una immersió intensiva al català, llavors el segon any, quan ja estan escolaritzats, llavors ja s'introdueix al castellà.
I en el cas dels alumnes que no segueixen el ritme dels altres, perquè, com hem dit, cada un tenim un procés de, de maduració diferent i una unes capacitats diferents, no? Com ho ateneu en l'institut?
Aquí, primer que tot, podríem parlar del que és la diversitat normal de l'aula. És a dir, doncs, que tots tenen, com deies tu, uns diferents ritmes d'aprenentatge. Doncs per atendre aquesta diversitat, quins punts fem dins del centre? Doncs el primer que fem és, dins de les matèries instrumentals, que dins de les competències bàsiques doncs, són essencials, se treballa en grups flexibles. En grups flexibles vol dir doncs, que si tenim dos grups de 30 alumnes, fer català, castellà o matemàtiques, no treballen en dos grups, sinó que treballen en tres grups. Aquests tres grups ja s'agrupen doncs, per ritmes d'aprenentatge, és a dir, doncs, que fem un grup que potser aniria més ràpid, un grup doncs, que va a un ritme estàndard, podríem dir, i el tercer grup seria per aquells alumnes que el seu ritme d'aprenentatge és una mica més lent. A banda de català, castellà i matemàtiques, també hi ha altres àrees que les tenim ateses mitjançant desdoblaments, com són tecnologia, com són experimentals i anglès. Aquí també hi ha algunes hores a la setmana que els alumnes treballen desdoblats. A l'hora de fer aquests desdoblaments, doncs clar, també es poden agrupar alumnes per diferents ritmes d'aprenentatge. I dins de la pròpia aula, això hi ha doncs, cada professor, doncs, també tenim tot un seguit d'exercicis que aquí també s'hi pot jugar, perquè no tots els alumnes potser faran els mateixos exercicis. I amb tot això, doncs, el que és la diversitat pròpia de l'aula, creiem que ja està ben atesa. D'altra banda, hi ha altres alumnes que llavors ja tenen, com si diguéssim, a veure, un ritme d'aprenentatge doncs, més lent i tenen unes necessitats més específiques. Per donar resposta a aquests alumnes, llavors hi ha tota una altra sèrie de mesures.
Bé, aquests alumnes, doncs, el que convé, doncs, se fa un estudi i el que convé, doncs, si convé, vull dir, perdoneu, se'ls fa una adaptació curricular. Que això què vol dir, no? Doncs vol dir agafar i adaptar-los i els continguts doncs, de manera que puguem avaluar en quin nivell està l'alumne i a quin lloc pot arribar. De manera que intentem que no estigui a la classe doncs, allà 7 hores assegut a la cadira, escoltant, mirant una pissarra, mirant un professor, veient els companys i que realment està doncs, a la lluna perquè no pot seguir. És a dir, evidentment que és més important saber on està i posar-li un lloc d'arribada on ell pugui arribar. D'aquesta manera doncs, ell també se sent doncs, més valent i realment el progrés és considerable. I una altra cosa doncs, que tenim doncs, és se'ns ha donat una aula oberta. I això què vol dir? Doncs una aula oberta, aquest any l'hem ubicat a segon, i hem agafat tots aquells alumnes doncs, que necessiten alguna atenció especial. De quina manera? Doncs el que hem fet és treballar el mateix, però amb activitats molt més, diríem, molt més pràctiques, molt més transversals, és a dir, que no hi hagi tanta diferència entre les matemàtiques, les socials, les naturals, sinó que sigui com si fos un tema i cada professor des de la seva àrea va treballant aquell tema. D'aquesta manera, doncs, l'aprenentatge doncs, se'l van construint més ells, no és tant doncs, professor, la pissarra, i ara toca això, ara toca allò, sinó que ells mateixos es van avançant i van marcant doncs, tot allò que van aconseguint.
Clar, i a l'hora d'avaluar tot això,
clar, i això
com s'avalua?
Pues, una miqueta, clar, evidentment, una miqueta és el que intentava dir abans, no? Que potser no ha quedat molt clar. A veure, lo important és l'avaluació inicial, on està aquest alumne? Val? A quin nivell el tenim? Llavors, on pot arribar? Doncs se l'avalua amb el que està fent, però evidentment que les notes aquestes doncs, quedarà reflectit que és una adaptació curricular, és a dir, no ha fet el mateix que el programa marca, sinó que se li ha fet una adaptació i l'adaptació doncs la...
O sigui, que un alumne pot acabar tranquil·lament l'ESO amb una adaptació curricular.
Sí, sí, sí.
L'únic que el butlletí de notes consta que les notes corresponen a una adaptació curricular.
Molt bé, no? Perquè a vegades hi ha aquesta angoixa dels pares, sí, no? Que veuen que si no arriben, que si no aproven, que si no se'n surten i tenen aquest neguit de que, clar, veuen que el mínim que acabin l'ESO, no? Però hi ha alumne, això, que té unes mancances o a la millor a vegades només són qüestions potser més efectives que no pas d'intel·lectuals, però hi ha el problema aquest, no? Que o no està motivat, o bueno, hi poden haver 50.000 coses.
És que en aquests casos cada cas és un món, sí, i no es pot fer genèric en absolut, és a dir, una adaptació curricular doncs, pot ser doncs, per la limitació del xiquet, i llavors doncs, el que passa doncs, és que ell pot arribar i evidentment doncs, a lo millor no podrà fer el batxillerat, però sí podrà seguir fent un ofici i ser una persona validíssima. Una altra situació d'una adaptació curricular pot ser una persona doncs, que en aquell moment té una situació personal que no li permet concentrar-se en els estudis, després fa el canvi, supera això, i encara que hagi tingut una adaptació curricular sí, podrà fer un batxillerat. És a dir, depèn de cada cas.
Sí, això cal incidir que les adaptacions curriculars van a veure, no és una adaptació curricular per tota l'etapa de l'ESO, sinó que les anem revisant, de tal manera que algun alumne que tingui una adaptació curricular, si doncs ell aconsegueix assolir el ritme d'aprenentatge dels alumnes, doncs deixarà de tenir adaptació curricular. I a l'inrevés, no? Doncs algun alumne pot ser que en un determinat curs no hagi tingut i després passi a tenir adaptació curricular.
I la qüestió de les sortides que es fan a l'institut, que bé, jo penso que és una de les coses que també dona vida, no? I que és important que els alumnes surtin de les quatre parets de l'aula i vagin a veure una mica què passa en el món, no? Feu sortides al teatre, feu sortides a veure museus o inclús a veure potser alguna indústria, bé, coses que s'encaixen dins de l'àrea en aquell moment que s'està donant. Aquestes sortides són obligatòries? Estan ben acceptades pels pares?
Anem a veure, una, cap activitat ni complementària ni extraescolar pot ser obligatòria, val? Això doncs, ho diu la llei. El que està clar és que totes les nostres activitats extraescolars del centre estan dintre de la programació de la matèria. Llavors, doncs, bé, creiem que és importantíssim, doncs, pel que tu deies, els alumnes doncs, han de veure moltes coses i sovint se'ls explica unes coses a l'aula que si no ho veuen a la pràctica, aquell aprenentatge realment no l'assoleixen, no l'assimilen, no l'acaben d'entendre. Llavors, doncs, el que sempre fem doncs, a l'inici de curs es presenten les sortides i si hi ha alguna sortida així més gran com pot ser l'esquiada que tothom deu tenir al cap, doncs es fa una reunió específica per explicar-ho als pares i perquè els pares puguin expressar tots els dubtes que puguin tenir. Llavors jo des d'aquí diria que si un pare no veu clar una sortida, sisplau, que vingui a l'institut i ho pregunti al professor encarregat i el professor doncs li donarà l'explicació que necessiti i llavors el pare lliurement podrà decidir. El que està clar també és que les sortides les proposen al professorat, però qui les aprova sempre és el Consell Escolar. I en el Consell Escolar hi ha la representació dels pares i allà els pares tenen molt a dir. És a dir, i fins i tot si hi ha una sortida imprevista doncs, perquè es programa una exposició que al setembre encara doncs, no existia, doncs, i un departament doncs, pensa fer aquesta sortida, sempre passa abans per Consell Escolar, si no la sortida no es fa.
I en quant a la qüestió de conducta dels alumnes, perquè bueno, ja sabem, hem sentit moltes vegades, no? Inclús per la televisió, que molts professors de secundària, des de que es va implantar l'ESO, es queixen de que hi ha problemes de conducta, problemes d'agressivitat, problemes de mals comportaments i no se sap massa a vegades com encaixar-ho tot això. En el vostre institut també passa això?
Això és inevitable.
Sí, esclar que sí.
És que som un centre amb...
No és una floreta ja, no?
No, ni molt menys.
A veure, som un centre amb 300 i escaig alumnes, per tant, dins de la convivència és inevitable que tinguem doncs, certs problemes de disciplina. Ara, dir certs problemes de disciplina, doncs, també podríem dir que comparat potser amb altres escoles urbanes, doncs, dins del que cap, no, doncs els problemes que tenim són menys greus o menys nombrosos. Sí? Ara, doncs a veure, també aquests problemes cal dir que hem de ser conscients de que tenim tres factors. No? El primer factor és que estem treballant amb un alumnat adolescent. L'adolescència és una època que ja ells personalment estan patint tota una sèrie de canvis i no estan molt centrats, això ho hem de tenir en compte. No? La segona cosa és que estem treballant amb uns alumnes que obligatòriament han d'estar fins als 16 anys al centre i que hi ha alumnes que no volen estudiar però que hi han de ser. No? I el tercer doncs, és que clar, que això és a nivell de tots els centres que no tenim els recursos que ens agradaria tenir. Sí que abans parlàvem de la diversitat, que ho organitzem, no? Però clar, sempre ens agradaria tindre més recursos per a aquests alumnes que estan fins als 16 anys al centre i que realment no volen estudiar, poder-los donar un ensenyament més diferenciat. Això és comú a tots els centres educatius. No?
I per una mica per atendre sí. o per actuar davant d'aquests alumnes, hi ha una coordinació entre el professorat,
perquè
segur que hi ha inclús situacions que es poden repetir d'un any per l'altre o dins el mateix grup. I penso que, clar, al passar tants professors per al mateix alumne, si no hi ha una coordinació i no s'agafen les coses una mica unitàriament, és molt fàcil que l'alumne pugui escabullir-se, sí, sí, o se'n pugui sortir més fàcilment. A veure, això com ho organitzeu?
Anem a veure, tenim el reglament de règim interior, que és on allà està, ho ha aprovat el Consell Escolar, i és on hi ha totes les normes del centre. Llavors, el que fem és una reunió cada setmana, setmanalment, de tot el professorat que incideix en un mateix curs. Això vol dir que quan hi ha un problema puntual d'un alumne, doncs a la reunió d'equip docent d'aquella setmana es parla per veure si aquell problema puntual és amb un professor o amb tot l'equip docent. Perquè, clar, a vegades també hi ha problemes un a un, no? O a vegades és l'alumne que té problemes, doncs, amb tothom, no? Després també hi ha, si hi ha un problema de grup. Llavors això es tracta a les tutories. I una cosa que hem fet enguany, que creiem que en el nostre centre tenim una situació privilegiada en el fet de, pel fet doncs, del que comentava la Iolanda, de que no estem en un medi urbà i que els conflictes doncs, diríem que també hi són, però en una altra escala. Doncs el que hem fet és la mediació. La mediació és una manera de poder resoldre els conflictes doncs, parlant. Tenim els expedients disciplinaris, que tothom coneix o tothom n'ha sentit a parlar, que és una cosa horrorosa. Doncs no, no és una cosa horrorosa. O sigui, un expedient disciplinari és quan un alumne n'ha fet una de més o menys grossa o n'ha fet una de moltes petites que fan la grossa i que allò s'ha d'aturar. I l'expedient disciplinari vol dir que un professor que no coneix l'alumne doncs avalua una mica des de fora quines conductes ha tingut aquest alumne i si cal aplicar-li una sanció. Doncs, entremig d'aquest procediment, que és el que més ha funcionat fins ara, i esperem doncs, que l'aturem una miqueta, doncs, tenim la mediació. En què consisteix la mediació? Doncs, en què s'atura l'expedient disciplinari voluntàriament per l'alumne, diu, bueno, jo vull això arreglar-ho d'alguna manera. I com es fa? Doncs hi ha un professorat, un alumnat, uns pares que estan rebent formació i que ells seran els mediadors del centre.
Sí, això ho hem engegat aquest any i cal dir que som uns dels 57 centres, m'assembla, a Catalunya que s'està implantant aquest programa. L'any passat se va fer la petició i aquest any doncs, els formadors han vingut els dimecres a la tarda, un grup de professors, d'alumnes i de monitores de menjador, que també a part de ser monitores són mares d'alumnes de l'escola, doncs hem rebut un assessorament. I amb aquest assessorament el que se'ns ha explicat són doncs, tècniques de poder aplicar davant situacions de conflicte per tal de resoldre els problemes dialogant. Llavors, nosaltres ara hem rebut aquest assessorament, ara ho hem d'organitzar i a partir de l'abril començarà a funcionar. S'enviarà també una circular als pares i doncs, també des d'aquí no, a tots els medis comunicatius també ho enviarem per tal de que tothom se n'assabenti que comenci a funcionar i les característiques d'aquest servei. Llavors, aquest servei, per explicar-ho així senzillament, en què consisteix? Doncs consisteix en el següent. Hi ha unes persones que són els mediadors i aquestes persones dialoguen, a veure, dialoguen... Anem a posar un exemple pràctic perquè ho entenguem tots.
Sí.
Si hi ha dos alumnes que estan, que pel que sigui, estan davant d'una situació de conflicte, no? Davant d'aquesta situació de conflicte, doncs, pot intervindre, com deia la Maite, doncs, totes les mesures disciplinàries, o si no, el que es pot fer és recórrer a la mediació. Si recorrem a la mediació, què han de fer aquests alumnes? Doncs aquests alumnes han de demanar anar en un espai que tenim al centre i davant la presència de dos mediadors, dos persones que han rebut aquest assessorament, expliquen primer un i després l'altre la situació tal com ha passat. Un cop han explicat la situació, doncs els mediadors, mitjançant les tècniques que han après, intenten que arribin a un diàleg per tal de totes aquelles equivocacions que potser han portat a la situació de conflicte, resoldre-les. I que tots dos se comprometin a arribar a un acord i a comprometre's a alguna cosa per tal de que aquesta situació de conflicte doncs, no vagi a més i puguem tancar la situació aquí. Aquests mediadors no prenen constància escrita d'aquests acords. Cal dir que tot això és totalment confidencial. Tot el que es digui als mediadors doncs no, o sigui, és totalment confidencial, no es transmetrà a l'equip directiu. Se posa per escrit i es fa un acord de revisió. És a dir, que al cap d'uns dies se tornen a reunir els mediadors amb les dues persones que estan en conflicte per tal de veure si l'acord que s'havien compromès doncs el compleixen o no el compleixen. Ens consta que altres centres que s'ha posat en pràctica aquest programa doncs realment els resultats són molt bons. Nantos, l'equip de mediació, no, doncs, que hem rebut aquest assessorament i que ara volem engegar, doncs, realment estem bastant il·lusionats i tenim molt interès a veure com funcionarà. Jo crec que, a veure, positiu segur que ho és.
I tant, segur.
És una altra via, és una altra via de resoldre els problemes i que sempre va bé. I no mentre estiguin ja només al centre, sinó que aprendre a resoldre els problemes dialogant, creiem que és una formació que els hi pot servir pel seu futur personal quan ja estiguin fora del centre.
I a més els mediadors també poden ser els propis alumnes.
Sí.
És a dir, que els mateixos alumnes, entre ells, doncs bé, dos s'han barallat i un tercer i un quart, és a dir, dos més, doncs ajudaran a deixar clares les posicions, que sovint són tonteries. Llavors cal una apretada de mà i ja ho hi tira endavant.
No, que clar, quan passa alguna cosa sempre ens sembla que la raó és la nostra, no?
Mm-hmm. Sí.
I veiem les coses des del nostre punt de vista.
Sí,
i costa
sí.
molt posar-se la pell de l'altre mm-hmm. i veure com ha viscut la situació l'altra persona.
Sí.
I això ens passa a tots els
a
nivells,
tots,
no a nivells
adults,
d'alumnes
també.
Només, eh?
Sí, sí.
La veritat és que això passa a tots nivells.
I de fet cal dir que hi ha un gran nombre d'alumnes que s'han interessat en aquest programa, perquè han participat a la formació 12 professors i també 12 alumnes.
Molt bé, eh? Mm-hmm. A veure, esperem que sigui tot un
èxit.
En un altre dia doncs vindreu
sí.
i es podreu explicar
quan ho tinguem
com
en pràctica
com funciona la mediació. Bé, ja veiem que se'ns està acabant el temps, el tècnic ja ens ha avisat que se'ns ha exhaurit i jo encara tenia algunes coses més aquí al tinter per comentar, però penso que potser estarà bé si ara poseu en pràctica tot això, d'aquí un temps ens tornem a trobar.
Perfecte.
I podem continuar amb aquesta tertúlia.
Molt
Moltes gràcies per haver vingut i haver acceptat aquesta invitació i jo penso que tant els alumnes com els pares que ens han escoltat doncs podran també un dia venir, donar la seva opinió i han conegut una miqueta més com funciona tot l'institut, que feina rai, no?, per fer-ho funcionar tot. Bé, ens despedim ja doncs, de tots vosaltres en aquest espai de l'Art d'Educar i ara donem pas a en Jordi Perelló, que ens informarà de les notícies més rellevants d'aquesta setmana.